El Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca ens torna a acompanyar aquest divendres per explicar-nos què arriba a la gran pantalla, a la cartellera cinematogràfica d'aquest cap de setmana. Bon dia, Miquel.
Hola, bon dia.
La veritat és que tenim propostes diferents, una oferta eclèctica i un aniversari molt especial que celebreu amb ganes al Kubrick vilafranquí.
Sí, sí, tenim moltes ganes de celebrar el 25è aniversari de Moulin Rouge perquè, bueno, la setmana que ve, a partir del dimarts, començarà justament el Festival de Cannes i, bueno, i tal dia com demà, dia 9 de maig, fa 25 anys es va inaugurar el Festival de Cannes 2001, que va ser un festival històric, on hi va haver moltíssims pel·liculons, va acabar guanyant la Palma d'Or l'Habitación del Hijo, de Nanni Moretti, però es va inaugurar amb Moulin Rouge de Baz Luhrmann, que també estava a competició, i aquell any també hi havia competició uns altres pel·liculons com Shrek, que va arribar a competir per la Palma d'Or perquè era una pel·li completament trencadora, com Mulholland Drive del David Lynch, ja una de les millors pel·lícules d'aquest segle.
Pel·liculasses, eh?
Sí, sí. I com La pianista de Michael Haneke amb Isabel Huppert i Benoît Magimel. O sigui que va ser un festival històric, va obrir Moulin Rouge i bé, i amb motiu d'aquests 25 anys de la seva estrena a Cannes, hem decidit programar una sessió especial aquest diumenge.
Després a la cartellera, a les acaballes de la secció, repassem aquesta cartellera i us donem tota la informació. Comencem amb les estrenes d'aquest cap de setmana.
Sí, Mortal Kombat 2.
¿Queréis saber qué te convierte en un héroe? No es el destino. Ni algo con lo que naces. Es buscar la grandeza.
Johnny Cage ha sido elegido para Mortal Kombat.
Para darte cuenta de que siempre ha estado dentro de ti.
¡Wow! No me siento cómodo pegándole a una chica.
Descuida. No lo harás.
Llévame de vuelta. Quiero volver.
Las reglas son sencillas. Nuestros destinos no los decidirá el tamaño de nuestros ejércitos. Se decidirán en combate.
No soy ningún gran guerrero. Ni ningún campeón.
Esta es una guerra por el destino de su mundo.
Yo...
El reino de la tierra me pertenece.
És Mortal Kombat 2. Diuen que el millor live action de tota la franquícia.
Sí, sí, ja havia tingut diversos intents de llançament als anys 90, si no recordo malament, es va fer... Mortal Kombat va tenir com la seva primera adaptació cap a l'any 93, més o menys. Ja era una franquícia de videojocs d'arts marcials molt coneguda en aquell moment. Llavors va tenir com un intent d'adaptació als anys 90, em sembla que va tenir prou èxit i se li va fer una seqüela que no va respondre de la mateixa manera, i finalment, doncs, el 2021, en plena pandèmia, doncs, es fa un altre intent de llançament i tot i estrenar-se en plena pandèmia, va funcionar prou bé perquè va funcionar bé en taquilla, i a més en un any on les estrenes de Warner Bros. Acabaven al cap de poc de temps en HBO Max, perquè, clar, amb el tema de la pandèmia doncs duraven poc els cinemes, doncs va respondre també bé en streaming i, per tant, doncs es va donar llum verda a fer una segona part que ja, doncs, bueno, havia de ser més gran quan a personatges i també quan a trama. En aquest cas s'ha contractat amb un guionista que es diu Jeremy Slater, si no recordo malament, que és el guionista de la sèrie de Netflix d'Umbrella Academy. I a més a més, com a principal reclam, aquí tenim a Karl Urban, el protagonista de la sèrie d'Amazon The Boys, que ara justament està emetent la seva última temporada. Aquella sèrie on els superherois són els dolents perquè són tots una colla de supremacistes i racistes i els que els volen matar justament són els bons. Doncs Karl Urban interpreta a William Butcher, que és el protagonista. I aquí doncs es converteix en Johnny Cage, que és un dels principals personatges del videojoc Mortal Kombat, i es veu doncs, que és la principal estrella i el principal gran reclam, tot i que es comentava que potser era una mica gran per fer el paper. Però bueno, en qualsevol cas es veu que la pel·lícula dona el que promet, lluites a lo bèstia, fidelitat als videojocs, sobretot es destaca que si la veieu en una sala amb un so, amb un bon so i so surround bo, que flipareu amb el so i la música, o sigui que ideal per, bueno, per gaudir i per desconnectar el cervell durant una estona i, bueno, i amb total fidelitat cap a l'obra original, cap al videojoc.
I, a més, han esmenat els errors que van ser més criticats pels fans a Mortal Kombat 1, la pel·li estrenada en pandèmia fa uns 5 anys. Els nous personatges també funcionen molt bé i al final et diuen, aviam, no la miris per les reflexions filosòfiques, ni molt menys, queda't i mira-la per la sang, per totes les referències que hi ha i no busquis justificacions, perquè hi ha personatges que ressusciten perquè sí, situacions incomprensibles, és igual, a gaudir-la.
Sí, sí, totalment. El guió és el de menys. També es veu que alguns efectes visuals queden una mica més descuidats, però que en general queda tot compensat per l'autèntic espectacle que ofereix.
Pels fans del videojoc i de la saga, la millor de la franquícia, Mortal Kombat 2. També tenim una altra estrena molt destacada.
Sí, Les ovejas detectives.
A nadie se le puede acusar dos veces por el mismo delito. Sé cuándo murió Rodney Hollingshead y sé quién fue el culpable. Se acabó, marchaos, el misterio se resolverá mañana cuando os lea el final.
¡Ah! ¿Por qué para justo ahí?
Estaba a punto de decir quién era el criminal.
Fue el médico, seguro. ¿Qué va?
Oh, ya empezamos.
Anoche ocurrió algo horrible. Nuestro pastor ha fallecido.
¡No! ¿George muerto?
Probablemente un infarto. Me temo que aquí no hay mucha noticia, la verdad.
A menos que haya algo fuera de lo común.
No, he mirado en todas partes. Alrededor de la caravana, debajo de la caravana.
¿Ha mirado dentro de la caravana?
Buena idea.
¿Y ahora qué hacemos, Lily?
George nos quería. Nos leyó un montón de historias de misterio. Resolveremos el crimen.
¿Os creéis tan listas como para resolver un crimen? ¿Adivináis cómo llaman los humanos a las personas que no piensan por sí mismas?
¡Patos!
¡Borregos!
Creo que habla de ti.
Soy la abogada de George. El señor Hardy dejó 30 millones de dólares. Ahí tenemos el móvil. Los herederos son siempre los sospechosos.
A Les ovejas detectives tenim unes ovelles creades amb efectes especials i a costat seu, poquet, però surten Hugh Jackman i Emma Thompson.
Sí, sí, correcte. Hugh Jackman surt poc més de mitja hora i Emma Thompson es veu que surt encara menys, per tant no cedeixen completament el protagonisme a les ovelles aquestes creades per ordinador. Que bé que, bueno, són les protagonistes d'un ramat d'ovelles. Aquí el seu pastor els hi llegeix unes novel·les detectivesques com si el poguessin entendre.
El pastor és Hugh Jackman.
Sí, correcte, el pastor és Hugh Jackman. I bé, i els hi llegeix novel·les de detectius com si elles el poguessin entendre, però en realitat només sent que ves i ves i ves. I de sobte un dia, doncs, apareix assassinat. I diuen les ovelles, bueno, doncs ens ha llegit moltíssimes històries d'assassinats, moltíssimes novel·les negres, per tant ara nosaltres anem a resoldre aquest crim. I bé, i s'organitzen entre elles per resoldre l'assassinat del seu pastor. I bé, justament qui tenim al darrere, doncs el director Kyle Balda, que és el director de la franquícia dels Minions, i a més també és el director de Gru 3, Mi Villano Favorito, la tercera part de la saga Gru. Doncs, bueno, és poc habitual que un director d'animació passi a fer un híbrid entre imatge real i animació, com seria aquest cas. Però, bueno, però en aquest cas s'ha llançat a la piscina i es veu que li surt bé la feina. Com a guionista també té a Craig Mazin, el creador de sèries d'èxit com Chernobyl o The Last of Us, que aquí fa un canvi important, decideix adaptar una novel·la escrita per una autora alemanya que es diu Leonie Swan. I en general es comenta que el referent que té aquesta pel·lícula sobretot és un clàssic del cinema familiar com és Beef el cerdito valiente, que és aquella pel·lícula familiar de mal porquet que parla, que va arribar a estar nominada, si no he llegit malament, a 7 premis Òscar, inclòs el de millor pel·lícula. I bé, i bàsicament, doncs, bueno, recorda bastant les ovelles, diu, deia La Vanguardia, Wallace i Gromit fent d'Angela Lansbury a S'ha escrit un crim, la mítica sèrie de misteris. Però sobretot és un, el que es ve dir, un whodunit, que és el Quién lo hizo, però completament entranyable, amb gags que no tenen desperdici, perquè es veu que hi ha un on una ovella li intenta explicar Déu amb una altra. I bueno, i on es destaca sobretot l'entranyable de la proposta i que et planteja coses com assumir la mort o com superar el dol i, bueno, i que acaba deixant-te doncs, amb l'emoció a flor de pell, deia també La Vanguardia.
Plores i rius per igual, i Spinoff diu que és una de les millors i més necessàries pel·lícules d'aquest curs cinematogràfic fins a la data.
Sí. Bueno, sí, bueno, s'haurà de veure, de moment encara portem poc, però sens dubte és una pel·li molt, molt ideal per gaudir en família i per passar-s'ho bé.
També s'estrena...
Couture, Alta Costura.
¿Crees que somos responsables de lo que nos pasa?
¿A qué te refieres?
¿Siempre has soñado con ser modelo?
¿Acabas de llegar?
Sí.
Tranquila, te irá bien. A veces pienso que... todo lo que me llega a pasar depende de mí.
Maxime, ¿le ilusiona dirigir el film que inaugurará la Semana de la Moda?
Sí, es todo un honor. ¡Acción!
¿Han apostado por mí?
Sí, claro.
Oh, ¿la que va a salir en el corto?
No sé si me quiero dedicar a esto.
No me mires a mí, mira la mano.
¿Ha podido leer lo que le mandé?
¿De qué trata la vida de una maquilladora?
No tengo buenas noticias. Los resultados de las pruebas no son lo que esperábamos. Tendrá que interrumpir su trabajo un tiempo.
No entiendo por qué.
¿Qué pasa, Maxine?
Angelina Jolie protagonitza Couture, Alta Costura, i a més també està darrere, produint.
Sí, correcte. També actua com a productora de la pel·lícula. És la nova pel·lícula d'una directora francesa, i de fet la pel·lícula és francesa d'una directora que es diu Alice Winocourt, que havia dirigit una pel·lícula fa uns anys amb una estrella del cinema francès, que és l'actriu Virginie Efira, havia fet una pel·lícula que es deia Memòries de París. I aquí, doncs, justament es veu que fa una pel·lícula una mica també entre la realitat i la ficció, és a dir, són tres històries diferents, una va d'una directora de cinema de terror de sèrie B que es veu davant l'encàrrec de dirigir un fashion film, una pel·lícula per promocionar una marca de moda, que seria Angelina Jolie. L'altra va d'una jove model del Sudan del Sud, que veu que, bueno, arriba immigrant del seu país buscant integrar-se dintre del món de la moda, però veu que en realitat és més fred del que sembla. I l'altra, doncs, va d'una maquilladora que treballa entre vestidors, però busca una mica canviar de vida. Llavors, bueno, Couture l'he seleccionat perquè va estar al darrer festival de Sant Sebastià a competició per la Palma d'Or, i en destaquen les crítiques, doncs, que és una pel·lícula que es mou una mica entre la realitat i la ficció, perquè, bueno, perquè el personatge d'Angelina Jolie li detecten un càncer que requereix una operació d'urgència, i, bueno, i això, doncs, ressona una mica amb la mastectomia preventiva a la qual es va haver de sotmetre la mateixa Angelina Jolie fa uns anys. A més, el seu personatge és directora de cinema i ella també ha dirigit diverses pel·lícules, Invencible, sent la més destacada. Després, la que fa de model del Sudan és una model del Sudan de veritat, la model sudanesa Anye Anei, que, bueno, que es veu que va triar la passarel·la per fugir de la pobresa i, bueno, i pràcticament es veu que aquí explica una mica la seva història, deia La Vanguardia. I finalment, doncs, la història de la maquilladora, doncs, es veu que somia d'escriure una novel·la que bé podria ser la pel·lícula que estàs veient. I bé, i doncs es destaca que, bueno, que no té la mala llet bueno, d'una pel·lícula d'Ulrich Seidel, que és un director alemany molt reconegut com Models, deia La Vanguardia, on clarament la realitat superava la ficció, però, bueno, però aquest tampoc és un producte com El Diablo Viste de Prada.
Seria l'altra cara, no? Potser.
Seria una mica l'altra cara del Diablo Viste de Prada. I més enllà d'això, també, bueno, doncs el periòdic en destaca que està dirigida amb molta elegància i en destaca sobretot la manera com la directora aconsegueix unir aquestes tres històries amb naturalitat i per la comprensió i sororitat entre els personatges.
Tota la crítica coincideix que Angelina Jolie està espectacular i que potser la pel·lícula no està a l'alçada del seu paper.
Sí, bueno, també, clar, a vegades passa... últimament s'ha comentat que moltes estrelles estatunidenques estan decidint unir-se a propostes d'autor europees.
Projectes petits, no?
Sí, projectes petits. Ara Albert Serra està preparant una pel·lícula amb actors de Hollywood, però que... I dintre de les que hi ha, doncs, n'hi ha algunes que sorgeixen amb millor fortuna que d'altres, però en qualsevol cas sempre és un goig veure que actors de Hollywood decideixin involucrar-se en produccions com aquesta.
També tenim una estrena espanyola.
Sí, Yo no moriré de amor.
Hombre, señorita, dijiste que ibas a venir antes. Haces siempre lo que te da la gana. Mamá, sopla.
Invierno.
Invierno es una estación. ¿Qué viene después del miércoles?
Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
Me voy.
Pero si acabas de llegar.
Yo que sabía que mamá se había perdido.
Hay que estar más pendientes.
Sí, claro, como tú, ¿no?
¿Como yo qué?
Tu madre, ¿qué tal? Bien, ahí va.
Joder.
¡Vete! ¡Que te vayas, papá! ¿Y tú cómo vas con eso?
Yo bien, bien.
Claudia, ¿estás bien?
Sí, sí.
¿Qué haces?
¿Sí, seguro?
¿Pero qué haces?
¡Puede tampoco, joder!
¿Puede pasar otra pareja?
¡Que no!
Yo no moriré de amor, que va ser Biznaga d'Or al Festival de Màlaga.
Sí, sí, bueno, Biznaga d'Or i tres premis. De fet, va guanyar la Biznaga d'Or a millor pel·lícula, va guanyar el premi a millor actriu protagonista per l'actriu protagonista Júlia Mascort, i el de millor actor secundari per l'actor que fa del pare, que és Tomàs de l'Estal. I sí, sí, va ser la grandíssima triomfadora del Festival de Màlaga. És una òpera prima, però que no sembla una òpera prima, comenten, perquè la directora es veu que dirigeix amb molta subtilesa, que en cap moment sembla que sigui la seva primera pel·lícula. I retrata la història d'una família i la filla petita, que té 18 anys, i que amb 18 anys doncs, no vol ser una heroïna, la malaltia de la seva mare irromp en la seva vida, haurà de redefinir una mica la seva vida. També té la seva germana, que té parella i ho vol controlar tot i no està a la casa el temps que ella ha d'estar. Ella necessita també temps per fer la seva vida i no agobiar-se. I es veu que són 5 anys concentrats en només una hora i mitja, o sigui, tothom destaca l'ús de les elipsis en la vida d'aquesta família, doncs, mentre la mare... En cap moment es fa menció a l'Alzheimer, però sí que es veu que la seva memòria es va esquerdant i es va deteriorant progressivament.
I en realitat la directora va cuidar entre els 19 i els 28 anys la seva mare amb Alzheimer.
Sí, sí, es destacava que la directora s'havia inspirat clarament amb la seva pròpia vida, que la pel·lícula destaca que té aquests tints autobiogràfics. Per tant, es nota que és un assumpte, un tema que la directora coneix bé, però a més es veu que té el suport de quatre actors excel·lents, que són Júlia Mascort, Sonia Almarcha, una actriu a qui vam tenir aquí a Vilafranca fa uns anys, molt, molt, molt gran, Tomàs de l'Estal i també Laura Weismar, guanyadora del Goya per Salve Maria, que es veu que estan magnífics tots quatre. I es destaca que és una pel·lícula molt dialogada, però alhora també són molt curiosos els moments on hi ha absolut silenci, que es veu que trenquen completament amb aquesta pel·lícula més dialogada, i que l'han comparat molt amb una que és una pel·lícula que vam comentar fa uns mesos quan es va estrenar, que era Yone a veces, que també era una òpera prima, però es veu que està també bastant a prop del cine de la Pilar Palomero, la directora de Les Niñes, i en concret de l'última pel·lícula que va fer, que és Los Destellos, on Antonio de la Torre també interpretava un pare malalt.
Una pel·lícula, diu la Fotogrames, d'una honestedat emocional brutal. I l'última estrena?
Sí, Recreación de un asesinato.
Ha pasado más de un cuarto de siglo desde que se encontró el cadáver de Sophie. El principal sospechoso guarda silencio.
Miembros del jurado, por favor.
Torna Jim Sheridan.
Sí, sí, Jim Sheridan, el llegendari director de En el nombre del padre y mi pie izquierdo, nominat a 7 o 8 Oscars, si no recordo malament, en el seu dia. Doncs bé, doncs aquí decideix fer una pel·lícula que té amb Vicky Krieps com a bandera, l'actriu luxemburguesa, la protagonista de L'Hilo Invisible, es converteix en la gran protagonista de la funció. També tenim Aidan Gillen, el meñique de Juego de Tronos, i bé, i parla de 12 membres d'un jurat que han de decidir si un periodista és culpable de l'assassinat d'una cineasta l'any 1996.
El fet és real, el judici no.
Correcte, o sigui, el cas va tenir lloc en la realitat, a dia d'avui continua sense resoldre's, i aquí doncs imagina com hagués sigut aquest judici si en comptes de... aquest hipotètic judici cap a aquest periodista, si en comptes de jutjar-lo a un tribunal francès l'hagués jutjat un tribunal irlandès. Llavors, bé, doncs es veu que aquí bàsicament el gran referent que té Jim Sheridan és 12 hombres sin piedad, la immortal pel·lícula de Sidney Lumet, un pel·lículon amb tota regla. Amb
de l'any 57.
Fonda. Sí, sí, amb Henry Fonda de protagonista intentant convèncer amb la resta de membres d'un jurat de la innocència d'un noi que tots consideren culpable. Doncs bé, doncs aquí és el gran referent. Jim Sheridan està obsessionat amb aquest cas, es veu que ja havia fet una minissèrie el 2021, una minissèrie documental, i aquí doncs bé, doncs es destaca sobretot la interpretació de Vicky Krieps i el reflex d'aquesta societat que es veu que avança amb masses prejudicis, tothom ja dona per fet que el jutjat és culpable, però en la qual, malgrat tot, es pot trobar una certa bondat. I bé, i es destaca sobretot que és una peça de càmera amb un espai petit i bueno, i amb èmfasi en el diàleg. Sobretot és una pel·lícula molt dialogada.
Ens queda un minutet i escaig. Mirem cartellera i quan arribaran aquestes estrenes?
Sí, doncs Les Ovejas Detectives és possible que l'acabem guardant per Los i Tardes, que fem en col·laboració amb l'Ajuntament de Vilafranca als estius. Sempre fem alguna sessió de cinema gratuït al Kubrick per l'estiu. Llavors, Jo no moriré d'amor ja la teniu confirmada a partir del proper divendres, dia 15 de maig, a la sala Zazí de cap de setmana. I Recreació d'un assassinato ja està demanada, però no està confirmat encara, també pel cap de setmana que ve, dia, a partir del 15 de maig, al Kubrick. I res, us esperem avui a les 9 a la Sesí, última sessió de La Hija Pequeña, en col·laboració amb l'Ajuntament de Vilafranca i amb el suport de la Diputació de Barcelona amb motiu del Dia d'Europa, Premi a Millor Actriu a Cannes l'any passat. Després, al cap de setmana, també a la Sesí us esperem amb La Mujer Más Rica del Mundo, amb Isabel Huppert, interpretant a l'hereva de l'Imperi L'Oreal. Després, al Kubrick, us esperem amb El sonido de la caída, de Masha Shilinsky, guanyadora del Premi del Jurat al Festival de Cannes l'any passat. Pel·lícula molt bona, no us la perdeu, una recomanació personal meva. Després, al Kubrick, també continuem El Diablo Viste de Prada 2, una setmana més, després de l'èxit que ha tingut aquesta primera setmana. Després us trobem el diumenge amb Moulin Rouge, el 25è aniversari, i per últim dilluns amb l'òpera Lucia di Lammermoor.
Una molt bona oferta per aquests dies. Gràcies, Miquel Felipe. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.